Fa anys que anar a la platja i fer una mirada detallada a la composició de l'arena revela la presència d'aquestes boletes de plàstic anomenades pellets, que han estat objecte d'estudi per part de diverses organitzacions conservacionistes als darrers temps a Formentera i també altres bandes del Mediterrani. Com ja sospitaven des d'entitats com Que Celeste, aquests pellets provenen d'un abocament descontrolat d'una indústria establerta a Tarragona i que ha dispersat aquesta contaminació plàstica arreu de la Mediterrània. Ara hem sabut que el govern balear es personarà a la causa contra l'arxiu de l'expedient per contaminació de pèl·lets al mar balear per indústries de Tarragona que arriben fins a les costes del nostre arxipèlag després de la decisió de la Generalitat de Catalunya d'arxivar el cas malgrat l'abocament de plàstics a la Mediterrània. Volem abordar aquest assumpte amb en Antoni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del govern de les Illes Balears. Molt bon dia, senyor Marcant, de nou a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Ràdio Illa, bon dia. Bon dia.
A veure, expliqui'ns un poc, primer de tot, quin és l'impacte d'aquests pèl·lets a les nostres costes, aquí a les Illes Balears? L'hem pogut quantificar? Quin és el dany mediambiental que han ocasionat?
Aquestes petites bolletes de plàstic, de residus plàstics, formen part dels residus que estan a les nostres platges, a la nostra arena, en diferents llocs de les Illes Balears, en Formentera, Eivissa, Mallorca i també, en gran mesura, Menorca, no? Es van analitzar la procedència i es van determinar que venien d'indústries petroquímiques que estan sobre Barcelona i Tarragona, sobretot Tarragona, on aboquen aquests residus a la mà i les corrents el que fan és traslladar-les a les nostres costes i, per tant, nosaltres considerem que això és una pol·lució, és una contaminació marina provocada per aquestes indústries i no entenem perquè no s'ha investigat més per part de la Generalitat de Catalunya i perquè han arxivat la causa d'investigació d'aquesta procedència d'aquests pèl·lets.
Sí, perquè veiem que això no és un fenomen només de Formentera, eh? Vostè ho remarcava, això pràcticament ha afectat les costes de les quatre illes. Entenem, jo sé que vostè no és biòleg, però bé, entenem que això tindrà una afectació també a la nostra fauna i fins i tot flora marina.
Sí, efectivament. O sigui, afecta principalment a dues conselleries, no? Afecta del govern, afecta dues conselleries, afecta la conselleria del mar i cicle de l'aigua i els ports que tenim encomana de netejar la costa i el litoral i també afecta a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. I, per tant, el govern es persona com a part afectada en aquest procediment perquè entenem que no només afecten a les platges, sinó que també afecten en els peixos i a l'hàbitat, diríem, del nostre entorn. I, per tant, ens preocupava molt aquesta situació i no estem contents de l'arxivament, sinó que volíem investigar més i anar al fons, diríem, de la procedència, diríem, d'aquesta contaminació, no és vera, d'aquesta pol·lució marítima. Mm.
Recordem que estan parlant dels pèl·lets, que són aquestes menes de boletes més petites que una llentia, podem dir, boletes de plàstic, que serien com la matèria prima per elaborar diversos elements de plàstic, una matèria prima amb la qual treballaven aquestes indústries establertes, sobretot a la banda de Tarragona. Perquè això va ser, diguem-ne, un abocament accidental puntual o ha estat una negligència sistemàtica en la seva manera de procedir?
Nosaltres pensem que és una manera sistemàtica de procedir perquè accidentalment, no sé si vos en recordeu, però es va caure d'un vaixell un contenidor que tenia saques de pèl·lets, no? I va produir una contaminació important a les costes gallegues. Vull dir que hi pot haver una part, diríem, accidental, que és un contenidor que està ple de big bags de pèl·lets que es van traslladant per alguna indústria, i aquests acaben caient a la mà i aleshores això sí que és una contaminació accidental. Però la contaminació de productes de pèl·lets que surten de les petroquímiques i d'aquestes empreses químiques que hi ha a Tarragona no és accidental, és una cosa habitual i que tindrien que parar, tindrien que aturar amb les seves barreres antipol·lució en origen i no deixar que aquestes pèl·lets, aquestes bolletes, se vagin traslladant a través de la Mediterrània per les corrents i vagin arribant a les nostres costes, perquè ens costa molt netejar i ens costa molt tenir una arena blanca impecable i sense aquestes partícules, i entenem que això s'ha d'evitar. No se pot acceptar que ens provenguin d'indústries alienes aquest pèl·lets, no és vera.
Perquè tenen constància si ja han aconseguit, diguem-ne, aturar aquesta font de contaminació, o la cosa va tirant encara?
Clar, com aquestes empreses estan ubicades industrialment a Catalunya, nosaltres el que reclamam a la Generalitat és que posi totes les mesures possibles per evitar que aquesta pol·lució de pèl·lets s'averti a la mà. El que passa és que la Generalitat de Catalunya no ha volgut seguir investigant o no n'ha prestat atenció, i això ha estat el motiu pel qual nosaltres hem anat a una, diríem, una reclamació, diríem, com a part interessada, afectada,
sí, sí,
per perjudicis que ens donen aquestes indústries. I amb aquesta causa, que a més ordenada pel Consell de Govern, perquè actuàssim en l'advocacia de la comunitat autònoma contra aquesta actuació, nosaltres no volem ser laxos, tot el contrari. Les nostres costes i el nostre litoral, d'ell depenem tots, i volen que siguin nets, i molt gastar molt de diners en netejar platges i litoral i en netejar tota la costa perquè estigui adequada, no? I això entenem, pues, que és una agressió externa que s'ha d'aturar, com quan un dona perjudicis a una finca, a la comunitat, no és vera?
Sí, pues sí.
Aquesta comunitat balear se'n veu afectada, i nosaltres pues, no volem que tot això s'aturi, perquè és clar que en van arribant i van embrutant les nostres costes.
Ja ho pot ben dir. Per entendre bé l'acció judicial que impulsa el govern de les Illes Balears a través de l'advocacia de la comunitat autònoma, és una acció, diguem-ne, que incideix contra la negligència de la petroquímica en qüestió per fer aquesta contaminació amb pèl·lets, o és una acció contra la Generalitat de Catalunya per no posar els mitjans eficaços per impedir-la?
Contra la Generalitat de Catalunya per haver arxivat aquesta causa d'investigació dels pèl·lets, perquè és la competent, la Comunitat Autònoma de Catalunya, per actuar sobre aquestes indústries, no? I aleshores, pues, l'arxivament d'aquesta causa ha provocat que diguéssim el contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i nosaltres, com a part personada, ens impliquéssim en demanar-los que s'investigui, que no s'arxivi aquesta investigació.
Potser això s'escapa un poc del seu coneixement, però això quin recorregut judicial té? Estem parlant de... O sigui, ara entenc que això ho haurà de revisar en l'àrea del contenciós administratiu, no sé si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o potser una instància inferior. De quins temps estem parlant? Com va això?
Aquests procediments no són ràpids, evidentment, duen la seva cadència, no? Perquè pues, els jutjats pues, tenen moltes coses que investigar. Però no per això nosaltres podem deixar de no actuar o tenir una inacció, tot el contrari. Els nostres serveis jurídics seran els que intervendran en el procediment, no? I estorbi el que estorbi, no poden deixar de caure. Vull dir que nosaltres entenem que la reclamació és justa i necessària, i per tant seguirà el seu curs judicial.
Bé. Escolti'm, senyor Marcant, permetin que li pregunti per un altre tema relatiu a la seva cartera, el tema de la primera i darrera barca que uneix Formentera amb Eivissa a primera hora cap a Vila i a última hora cap a la Sabina. Com està l'assumpte? Ho dic perquè recordem que tenim un decret de transport marítim doncs, bloquejat des de fa ja 15 anys i s'havia parlat de la possibilitat de fer un concurs públic per oferir aquesta primera i darrera barca, però la Unió Europea havia posat traves. Com està aquest tema que no acaba mai de prosperar?
Aquest tema és vera que no acaba mai de prosperar, perquè el reglament de transport marítim no ens deixa, diríem, garantir el viatge de primera hora i de darrera hora, i a Brussel·les no ho veuen clar, sabeu que tenen competències exclusives en el que és el transport de cabotatge, no? I no veuen que hi hagi un fallo de mercat, no? Això una miqueta és el la via que estem seguint a Brussel·les, que no està exaurida, perquè anant tenint reunions de tant en tant i explicant-los que Formentera sofreix una doble i triple insularitat que s'accentua precisament doncs, quan arriba el mes de novembre fins al mes d'abril de forma molt exagerada. I, per tant, nosaltres entenem que aquest primer viatge i aquest darrer viatge s'ha de garantir d'alguna manera. Això per un costat. Per l'altre costat, pues, l'autoritat portuària de Balears està pues, dissenyant un plec per fer un concurs de slots entre aquestes les navieres que ja estan o altres navieres que poguessin venir de fora amb aquest transport entre aquests dos ports que són d'interès general de l'Estat a través de l'autoritat portuària de Balears. En principi, les navieres estan molt per la labor de que no es produeixi cap tipus, diríem, de discontinuïtat o de fallo en donar servei en el primer vaixell del dematí i en el darrer de la nit. Per tant, nosaltres pensam que quan arribi final d'estiu, el que ens han dit, aquesta paraula, doncs, una mica de la seva predisposició, de les navieres habituals que treballen entre sí. l'illa d'Eivissa i de Formentera, garantiran aquest servei i per tant, vull dir, poden respirar tranquils, no es verà, perquè pensant que sí, que s'acomplirà, ells tampoc estan, no els hi és molt atractiu que se faci un concurs de slots per part de l'altra portuària, veuen les navieres que el tràmit, diríem, europeu és complicat per garantir que es pugui fer un concurs només en dues franges horàries, que és el que no veuen a Brussel·les. Diuen, si se fa un concurs que se faci de tot, però el que no es poden fer són concursos per parts, una part de la primera hora del matí i un concurs per la darrera hora de la nit. I això és una miqueta l'entrebanc que tenim. No? Diu, no, faci vostè els concursos que vulgui, però que sàpiga que no ho pot fer per franges horàries. O ho té que fer tot, o ho té que garantir tot, o ho té que fer d'una altra, de la manera que vostè consideri que ho tingui que fer, però no de forma parcial. Això és una miqueta on estem encasillats a Brussel·les. I en quant a l'altra portuària, fer aquest concurs de slots en base a un plec i unes condicions que s'obri a totes les navieres que vulguin participar d'Europa, doncs tampoc fa molta il·lusió que es surti endavant per part de les navieres habituals que estan entre Eivissa i Formentera de tota la vida. No? Per tant, nosaltres pensem que quan arribi final d'estiu, el primer viatge del dia i el darrer, les navieres s'assumiran que el faran, diríem, de forma regular.
Sí, el que passa és que llavors sempre depenem de, diguem-ne, la bona voluntat de les navilieres. Hi ha possibilitat de projectar algun tipus de norma que això, diguem-ne, que garanteixi aquest servei per la gent de Formentera?
Garantir el servei el garantia el concurs de slots que feia l'autoritat portuària. Però canviava les regles del joc. O sigui, en un principi hi ha, diríem, una ordenança que no especifica que es tingui que fer viatge de primera hora i de darrera hora del vespre, no especifica un moment determinat. L'ordenança més o menys funciona, però anar a un altre model, que és el model del concurs, d'un concurs públic a nivell europeu per la línia de Eivissa Formentera, pues, crea inquietud entre les navieres locals, no? Això fa pues, que les navieres locals hagin manifestat la seva intenció de que no se produiran disfuncions amb aquest primer horari i darrer horari. Això és el que ens han dit com a explicació, diríem, de que preferiríem més que no hi hagués un concurs, però ells ja s'encarregaran de complir amb aquests horaris de primera hora i de darrera hora, si és que això és un problema pel govern. És un problema pel govern, evidentment. El nostre interès és que a primera hora de matí i a darrera hora del vespre estigui garantit en tot moment la mobilitat de les persones de Formentera, que sabem, vull dir, tots,
sí, sí.
El problema que se desenvolupa a partir del mes de novembre fins al mes de juny, evidentment, o fins al mes d'abril, que comença la temporada. Aquesta doble, triple insularitat a l'estiu està garantida la seva mobilitat, però a l'hivern a vegades no. I això ens preocupa molt. I això és una miqueta com està la situació. La situació està de molt bona voluntat per part de les navieres perquè no hi hagi cap tipus d'entrebanc entre primera hora i darrera hora del trajecte. I nosaltres, si hi ha, diríem, aquest interès, diríem, d'estatus quo, pues, ja es va bé. Ja es va bé. Ara, l'autoritat portuària és soberana per fer un concurs quan li vulgui. Això ho pot fer, si troba que té la necessitat de fer-ho. Aquí nosaltres ja no és una qüestió en què nosaltres entrem estrictament, però entenem que les navieres locals, que duen tota la vida fent aquests trajectes, pues, se senten incòmodes amb el concurs. I molts comenten que no ens preocupem perquè aquest primer viatge i darrer viatge estarà garantit. Què passaria si aquest primer viatge i darrer viatge no estigués garantit o no s'ho garantís?
Sí.
Pues que s'hauria d'anar al concurs.
De l'autoritat portuària, eh?
Sí, efectivament.
Aquest concurs entenc que agrupa les dues sortides, la del matí i la de la nit, en un sol concurs?
Sí,
sí, eh?
Sí, sí, en un concurs que va per lots i que garanteix tant en temporada alta com baixa, com molt baixa, el primer viatge i el darrer viatge en un concurs públic.
I entenc que només garantiria aquesta primera i darrera sortida, no la resta de sortides, eh?
I la resta de les sortides, perquè fa uns slots que va per horaris i deixaria, pues, participar a tres empreses, per dir-ho d'alguna vegada, d'alguna manera, però que concorririen a un concurs públic a X anys i, a més, pues, pagant un cànon concessional de l'autoritat portuària per aquest fet.
D'acord,
sí. És un canvi de model.
Sí, sí.
És un canvi de model que no podem parlar de liberalització del transport marítim, sinó que de regulació del transport marítim en forma, diríem, d'un concurs públic per a slots, com si fos un concurs d'una altra instal·lació o de qualsevol altre tipus de servei.
Sí, sí, sí. Si ho he entès bé, senyor Marcant, la cosa aniria així. Si les navilieres, doncs, no, de moto propi, diguem-ne, no garanteixen aquesta primera i darrera barca en el servei entre Sespit i Uses, doncs l'APB podria impulsar aquest concurs que,
sí,
doncs, posaria en concessió pública tots els serveis, no només el del matí i el de la nit, sinó tots els serveis del dia.
Tots.
Amb un màxim de tres empreses navilieres implicades, eh?
Sí, sí, sí. I a més, en aquest concurs podrien participar navieres estrangeres i tot tipus de navieres que volguessin participar en el concurs. Clar, anem a un canvi de model en la gestió, diríem, dels amarraments entre Eivissa i la Sabina.
Bé, doncs ja ho veieu. De moment no hi ha data, no?, pel que fa a l'APB per convocar aquest concurs, o sigui, no, és un...
Jo crec que l'APB té dissenyat el concurs, el té el plec dissenyat i sobre la taula, i si no es garantís aquest, diríem, primer i darrer viatge, el podria posar en marxa. I que jo crec que ja el té molt avançat, no? Per tant, anem a veure ara a final d'estiu, pues, i les converses que tenim amb les diferents navieres i amb l'autoritat portuària, pues, veure de dialogar i veure la situació, el que pensen, com està la situació, i evidentment, com no pot ser d'altra manera, pues, la intervenció imprescindible, que és del Consell de Formentera, que és el que realment dirigeix l'illa i li preocupen aquestes qüestions, evidentment.
Bé, per cert, parlant de concursos, sap com va el concurs per la concessió de la Marina Esportiva única pel port de la Sabina? Sabem alguna cosa de si estan, doncs, preparat per seguir avançant amb aquest procediment administratiu?
Bueno, això és una decisió i una organització estricta de l'Autoritat Portuària de Balears. Jo aquí no hi tenc cap participació. Nosaltres portem els ports autonòmics de les Illes Balears, no el port d'interès general, i per tant desconec com, en quina situació està el concurs de marines de Formentera, que és un tema que doncs, tindrà que explicar el director, el president de l'altra portuària. Sí.
Molt bé. Escolta'm, per cert, pel que fa al desplegament de les 10 barques de vigilància del litoral a totes les Illes Balears, de les quals dos anaven a Eivissa i Formentera, bé, de fet dos a Eivissa, a Sant Antoni i a Vila, però bé, amb la predisposició de també cobrir la zona marítima de Formentera, com estem? Han arribat les dues barques ja a les Pitiüses?
Encara no han arribat, l'Estiller està en procés d'entrega de les embarcacions. Ara en tenim dues Andrats i una Eivissa, una Sant Antoni. Estan matriculades, però falta que les capitanies les despatxin, que encara no estan despatxades. Mentrestant, estem fent inspeccions de xàrter, avui precisament i demà a Eivissa i a Sant Antoni, i els estem fent pues, col·laborant amb les embarcacions de la Direcció General de Pesca, que ens deixa les embarcacions perquè els nostres tècnics embarquin a fer les inspeccions. En el moment en què tinguem ja les 10 embarcacions pròpies i el centre de control, haurem avançat moltíssim en tenir un medis propis per vigilar la costa i el litoral d'aquests 1.574 quilòmetres que té les Illes Balears, pues, molts estan protegits perquè estan protegits pel medi ambient o pels agents de medi ambient o per les embarcacions d'inspecció de pesca que inspeccionen les pesqueries, però molt d'altres indrets no arribam. Necessitem aquesta, diríem, funció addicional per controlar el xàrter i sobretot el xàrter il·legal i amb aquest procediment d'adquisició de barques i de funcionament del centre de control, auxiliats també amb una prova pilot d'un dron que ens subministra informació aèria i visual molt, molt, molt perfeccionada i molt detallada de les inspeccions, pues, hem engescat aquesta, diríem, aquest nou servei que està començant a caminar i veig que dona fruits allà en el setembre. Pues poden donar explicacions de com s'està desenvolupant. Mentrestant, les embarcacions, l'Estiller es va proporcionant i pel 2026 tindrem aquestes 10 embarcacions a ple rendiment, ajudant a controlar les nostres costes i el nostre litoral
bé,
de forma més eficient.
Les dues de Pitiüses, quan està previst que arribin?
Bueno, una de les Pitiüses ja és a Sant Antoni i al llarg d'aquest mes de setembre arribarà la segona, però una ja la tenim a Sant Antoni. Està, lo que passa que no està despatxada per Capitania Marítima, perquè Capitania Marítima té molta de feina i ja duim 15 dies esperant que despatxi l'embarcació i de moment no està despatxada. Però esperarem que se suposa que la Capitania Marítima farà un esforç en despatxar aquestes embarcacions, que són noves, recent sortides de l'Estiller, i que els tenim aquestes tres aturades, les dues que tenim a Mallorca i la que tenim a Eivissa, les dues que tenim a Mallorca, una d'elles té que anar a Menorca i no hi pot anar perquè no està despatxada, esperant que agilirin els tràmits adequats de Capitania Marítima per poder tenir el despatx, perquè tenim les embarcacions, tenim els patrons, però no estan despatxades.
Escolta'm, l'altre dia ens preguntàvem per les xarxes socials en cas de veure doncs, el que presumptament pugui semblar doncs, una irregularitat manifesta, no sé, embarcacions a altes velocitats, navegant per zones de bany, música altíssima en els iots, etc. Què poden fer? Els hi vam dir que cridessin al 112, com vostè ens va apuntar. És correcte, això?
Sí, una miqueta. També el 112 organitza, diríem, les emergències. Diríem més que res les emergències. Però el centre de control tindrà un telèfon, una pàgina web i tindrà un telèfon per poder contactar amb elles. Nosaltres hem fet unes proves pilots, hem estat la setmana passada en el freu de Dragonera, que ha una limitació de velocitat de 10 nus en el seu pla de gestió. I bé, ho han fet amb altres embarcacions que ens han deixat i amb el dron. A vegades la gent ens diu, bueno, però és que com comproveu la velocitat? Però molt fàcil. Pues ens posem paral·lel a l'embarcació i està clar que la velocitat que duim nosaltres és la mateixa que du l'embarcació. És veritat?
Sí, sí.
I no ens fa falta grans radars. I també donar més que res informació cultural, per dir-ho d'alguna manera, avisar la gent que no està bé que tinguin la música forta, que la costa és perquè la gaudeixi tothom, no tenir que comptar pues, els decibelis de les persones que pensen que tot és seu, no? Sinó que tinguin una miqueta de respecte. A vegades la gent te diu que pot posar la música, que li doni la gana i tot això, però bueno, quan ja els ho dius dues o tres vegades, normalment solen baixar el volum, perquè aplicar el sentit comú és el més normal del món, perquè m'ho anàvem també a la platja de la nostra família i no m'agrada sentir com en el costat hi ha gent que té la música a un decibelis altíssims molestant en els altres. Però quan els hi explica i els decidiu, i reiteradament, normalment solen fer cas. Normalment solen fer cas.
I si no fan cas, és sancionable aquesta contaminació acústica?
La contaminació acústica, bueno, hi ha uns límits acústics, hi ha una norma de límits acústics, hi ha una llei nacional, i és sancionable, efectivament. És sancionable i se pot, a través dels ajuntaments, pues, denunciar aquesta activitat acústica. El problema és que el decret de contaminació acústica espanyol el que fa és que s'aprenguin mesures dins les vivendes amb els vidres tancats. Això tindríem que ser més oberts, diríem, en el sentit de dir, escoltau, pues, si el màxim de decibelis són 5 durant la nit i 8 decibelis durant el dia, siguin a l'indret que siguin, s'hauria de poder sancionar. Tenir que fer les comprovacions dins les cases particulars, a les finestres tancades, com diu la norma, és una mica absurd. Perquè la contaminació acústica també molesta en el que està al carrer, o que està a la platja, o que està disfrutant de l'aire lliure, no és veritat?
És clar.
No només el que està a l'interior d'una vivenda. Per tant, la normativa que hi ha, diríem, el reglament que hi ha de Renous, que és una normativa estatal, és una mica talats en aquest sentit. I els ajuntaments també poden tenir les seves ordenances municipals, però no poden ser superiors a la norma estatal. La norma estatal s'hauria de revisar. S'hauria de revisar perquè la contaminació acústica de cada vegada és una situació que no està molt ben, diríem, definida a nivell nacional, i jo crec que s'ha de definir bé. Perquè això afecta també les ciutats, afecta les carreteres, afecta les vivendes, però afecta tothom.
Antoni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies, que passi un bon dimarts, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.